Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre. Karen Madrid.
L'intendent dels Mossos d'Esquadra, Enric Cervelló, assegura que successos com el tiroteig de Sant Pau de Riusec o la desarticulació de dues grans plantacions de marihuana són casos aïllats. El cap de la comissaria de la ciutat insisteix que no es pot considerar que Sabadell tingui un problema de delinqüència.
Per l'estadística que tenim i el volum de denúncies que tractem, entenem que no, que a hores d'ara són fets puntuals que ens passen. I Sabadell és una ciutat gran, molt gran, i és normal que passin coses. El que passa que l'estadística que nosaltres tenim i el volum de denúncies pel que ens movem ens diu que no, que Sabadell és una ciutat relativament segura i comparada amb altres ciutats de l'entorn, doncs no és ni més ni menys que segura o insegura.
No obstant això, sí que admet que els robatoris a l'interior de vehicles i les estafes per internet han anat a l'alça a Sabadell i la seva àrea de referència. El judici pel cas de Canalsina, programat per avui als jutjats de Sabadell, ha quedat suspès. La defensa no havia presentat la documentació econòmica de l'Hípica d'aquesta finca del Rodal, una informació que des de les acusacions consideren imprescindible, ja que el seu propietari, Quirze Elias, assegura que no era cap negoci. Només Elias s'asseu al banc dels acusats, mentre que els polítics investigats per les construccions irregulars i els abocaments de terres van quedar desimputats el 2017. I en esports, el Sabadell recupera els entrenaments a Sant Oleguer per preparar el partit de dissabte contra el Nàstic de Tarragona. El president arlequinat Esteve Calzada demana paciència a l'afició després de la xiulada de l'últim partit contra Antonio Hidalgo i assegura que el de Canovelles té tota la seva confiança. Són algunes de les notícies que desgranarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. El temps.
Ara mateix tenim 23 graus a Sabadell, temperatures que han augmentat lleugerament respecte a ahir, quan van caure arran de la pluja. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Aniran arribant bandes de núvols alts i mitjans pel nord i oest del país. A la tarda, en conjunt, el cel podrà quedar mig o molt ennuvolat per aquests núvols. Tot i així, només seran compactes a punts del Pirineu, Prepirineu i també zones del quadrant nord-est. Aquí, de forma aïllada, podem arribar a observar algun ruixat de caràcter feble o localment moderat. De tota manera, al llarg de la matinada també el sector central del litoral i prelitoral aniran guanyant terreny als núvols i aquí atenció perquè es podran formar alguns xàfecs que de caràcter aïllat poden deixar algunes precipitacions fins i tot amb intensitat forta. De cara a la jornada de demà es mantindran aquests núvols i aquests ruixats al sector central del litoral i prelitoral fins al migdia, mentre que a la resta de Catalunya en general hem d'esperar una jornada amb predomini de l'ambient asserenat. Al llarg de la tarda hem d'esperar que també els núvols del sector central del litoral i prelitoral tinguin tendència a trencar-se. Pel que fa a la temperatura, avui valors que seran més alts, sobretot al litoral i prelitoral. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Augmenten els robatoris en interiors de vehicles i les estafes per internet a Sabadell i la seva àrea d'influència. Així es desprèn de les dades estadístiques de què disposen els Mossos d'Esquadra. El cap de la comissaria de la ciutat, l'intendent Enric Cervelló, n'ha parlat avui en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
Tots ara ja som una mica més experts en comprar per internet i és on trobem que la delinqüència especialitzada s'està... Bueno, que tampoc a vegades amb poca cosa ens poden enganyar a l'hora de comprar. O sigui, s'ha d'anar molt en compte en comprar en línia qualsevol aquests objectes que comprem de segona mà, perquè a vegades ens trobem que donem uns diners i resulta que quan anem a buscar-ho no hi és, i la picaresca aquí, a vegades ens trobem que el que és l'empresa o la companyia per on fem la compra no assegura que hi hagi un bon tracte o hi hagi un comportament correcte amb la transacció de compra-venta.
Malgrat el repunt d'aquests fets delinqüencials, Cervelló afirma que es pot considerar Sabadell una ciutat segura. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Una afirmació en base a les dades d'estadística i denúncies de la policia catalana que contrasta amb la percepció de la població. L'intendent Enric Cervelló ha reconegut que en les últimes setmanes s'han produït alguns incidents, com el tiroteig de Sant Pau de Riusec o l'agressió sexual de la passada Festa Major, que fan créixer la sensació d'inseguretat. Ara bé, assegura que els números diuen tot el contrari i que no hi ha cap zona més problemàtica que altra, tot i que el centre és on habitualment hi ha més feina.
On hi ha incidència delictiva normalment és on hi ha més gent. Llavors només hem de mirar aquí a Sabadell, on tenim els barris amb més població, i allà és on normalment passen més coses. I no m'equivocaria si dic que és el centre de Sabadell, però és el centre de Sabadell i qualsevol ciutat on tingui la major activitat econòmica. Que els altres barris, el que pot haver-hi és un ús intensiu de l'espai públic, que és el que en diem, i a vegades aquest ús intensiu, perquè els pisos són més petits, doncs no acaba de ser acord entre tots els veïns. Llavors és qüestió de... I em consta que des de l'Ajuntament s'està tractant molt aquest tema perquè tothom pugui compartir l'espai públic.
Cervelló també s'ha referit als botellots que es repeteixen cada cap de setmana a la ciutat, un fenomen que diu sempre ha existit, però que s'ha accentuat pel tancament de l'oci nocturn. Amb tot, insisteix que la situació no s'ha arribat a descontrolar en cap moment.
A banda de fer aquesta radiografia de situació general, el cap de la comissaria dels Mossos a Sabadell també ha avaluat altres aspectes més concrets que tenen a veure amb la seguretat de la ciutat.
Així és, per exemple, l'intendent ha apuntat que no han crescut el nombre de denúncies per agressions sexuals.
Hi ha més agressions sexuals. Jo diria que no és que n'hi hagi més. És que ara la gent és més conscient, i sobretot el jovent, que això ens va molt bé, és més conscient de fins quins són els límits i és conscient dels seus drets i els seus deures. I ens pot venir tranquil·lament aquí a nosaltres i explicar-nos.
També ha lloat el desplegament de la policia de districte per part del govern municipal.
És una de les millors apostes que s'ha fet a la policia local, perquè el que és el tema proximitat, però nosaltres entenem que és... hi ha dues maneres de conèixer la realitat social de la ciutat. Una és amb la base de les estadístiques, el que la gent ens denuncia, i l'altra és amb el que no ens denuncia, però tenen de sensació. Perquè nosaltres a vegades tenim la percepció de que no passa res, perquè les denúncies i els índexs delinqüencials ens diuen que ja no hi ha res, però hi ha comunitats que estan vivint una sensació d'inseguretat.
En aquest sentit, Enric Cervelló ha destacat la bona comunicació que existeix entre els diferents cossos policials en presència a la ciutat.
I precisament el cos dels Mossos d'Esquadra està de dol per la mort d'un agent de la unitat de subsol aquest matí al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt. El policia ha caigut d'uns 30 metres d'alçada mentre feia maniobres de formació en espeleologia al parc, dins del terme municipal de Matadepera. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, el director general de la policia, Pere Ferrer, i el major, Josep Lluís Trapero, han expressat ja el seu condol als familiars, amics i companys de la víctima i s'han traslladat al lloc dels fets per acompanyar els Mossos afectats per l'accident. La unitat d'intervenció en muntanya es farà càrrec de la investigació del cas. I qui no té sensació de seguretat són els veïns de Can Urià, que tornen a denunciar la inseguretat que es viu en aquest barri. Des de l'entitat asseguren que hi ha zones especialment conflictives com l'entorn de la biblioteca i del pavelló del Nord, així com el de l'estació dels ferrocarrils del barri. Els veïns consideren que la policia municipal està actuant a la zona, però que hi cal un reforç de gent, sobretot en horari nocturn. De fet, asseguren que fa dies van ser els mateixos veïns els que van haver d'intervenir per evitar que un grup de persones agredís una noia a l'entorn de l'estació. Així ho ha apuntat Palmira Gabernet, secretària de l'Associació de Veïns de Can Uriac, en declaracions al programa Al Matí.
Pues també ens preocupa molt grups que hi ha d'estrangers que actuen per la nit, que roben a la plaça Virreig i per allí, al costat de l'estació Nord, i que, bueno, gràcies als veïns pues, no va passar la cosa més, vull dir, perquè la noia, vull dir, estava molt assustada i eren 7 o 8 persones, nois joves, i realment va tindre por la noia, sí, i els veïns també. I ho van veure la cosa negra, que cridava molt i tot, i van baixar tots, bueno, van baixar una colla a les 4 del matí, amb batint i tot al carrer, sí.
Des de l'entitat veïnal també denuncien focus importants d'incivisme que s'acaben traduint en brutícia als carrers i en robatoris i trencament de vidres de vehicles a les nits.
Hi ha molta gent de diverses cultures i jo crec que falta una mica de formació també i que siguem una mica més Són incívics, la gent, i caldria que... Pues, els col·legis, pues, que jo crec que sí, ja fan la seva funció, però jo crec que ja des de petits se tindria que, pues, que ensenyar a la gent com s'han de comportar.
D'altra banda, des de l'Associació de Veïns asseguren que els talls elèctrics registrats els últims mesos s'han solucionat. Tot i això, segueixen reclamant a la companyia subministradora que tregui els pals de l'electricitat que dificulten el pas en algunes voreres de la zona. I ajornat el judici pel cas urbanístic de Can Alzina, que s'havia de celebrar avui als jutjats de Sabadell. L'absència de documentació considerada de rellevància per part de les acusacions, concretament sobre activitat econòmica de l'hípica d'aquesta finca, ha portat la jutgessa a prendre la decisió. Al banc dels acusats només s'hi asseia el propietari de la finca, protegida del rodal, Quirze Elias. S'enfronta a possibles delictes urbanístics i mediambientals per la construcció d'edificis i per l'abocament de terres en una parcel·la protegida. De fet, la fiscalia demana per ell 2 anys i mig de presó i una multa de 10.800 euros, l'Ajuntament la mateixa multa i 3 anys de presó, i l'Entesa demana fins a 8 anys de presó i una sanció de 73.000 euros. Per contra, els representants polítics investigats en un inici, l'exregidor socialista Josep Ayuso i la funcionària Maite Morau i l'exalcalde de Sentmenat, van ser desimputats el 2017. L'exregidor de l'Entesa Isidre Soler confia que el judici serveixi per depurar responsabilitats també en l'àmbit polític.
Entenem que és un judici molt important, que se'n derivaran, esperem que hi haguin les màximes responsabilitats i esperem que fins i tot en el judici quedi clar que allò no es podia fer sense la connivència del govern del Partit Socialista, no es podia fer, vull dir, és que era impensable que, havent-hi les denúncies de la Guàrdia Urbana i havent-hi les denúncies dels tècnics, no es fes absolutament res. Tots els expedients quedaven paralitzats a la taula d'algú. Per tant, no tan sols esperem que hi hagi la condemna al màxim responsable, que és el propietari, sinó que també es puguin derivar responsabilitats cap a qui va mirar cap a una altra banda.
Soler també reclama que restitueixi l'estat de la finca de Can Alzina anterior a les construccions irregulars, la tala d'arbres i l'abocament de terres, una acció que ha de servir d'exemple a altres propietaris del rodal. La defensa de Quirze Elias té una setmana per presentar la documentació que se li demana. Quan ho faci, es fixarà una nova data per al judici, probablement amb 3 sessions diferents per donar abast a la 30ena de testimonis citats.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
El ple municipal ha votat a favor de cedir l'art tèxtil a la UAB perquè s'hi allotgi una escola d'infermeria. La cessió de la superfície de la fàbrica serà pels pròxims 50 anys i abans s'haurà de rehabilitar, unes intervencions que costaran 5 milions d'euros. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Ciutadans ha estat el partit que més beligerant s'ha mostrat contra aquesta inversió. El portaveu Adrián Hernández considera que la ciutat ja ha fet prou comprant l'edifici i cedint-lo a la universitat. Des del seu punt de vista, no ha de ser Sabadell qui pagui les obres d'adequació.
No hem de financiar al ciutadà de Sabadell una universitat, encara que sigui pública, per veure quants licenciats podem treure. Això hi ha administracions competents que ho han de fer. Nosaltres estic d'acord en fer la cessió de l'ús pel que significa per la ciutat, però nosaltres no estem a favor de pagar ni un euro més, que ja serien pràcticament 4 milions d'euros amb la cessió, per fer això, ni un euro més, perquè no ens compen de nosaltres.
Per aquest motiu, la formació liberal, com Esquerra i la Crida, que també tenen dubtes sobre l'operació, s'han abstingut. En canvi, el govern i Junts hi han votat a favor, tot defensant que aquest pas permetrà convertir Sabadell en un centre universitari i de coneixement. Pol Gibert és el portaveu de l'executiu.
El que volem és que sigui un centre de coneixement potent a nivell de país, que sigui un veritable campus d'innovació, de recerca i també de formació en l'àmbit de la salut i la vida. I creiem que avui posem una peça fonamental perquè això passi. No serà l'última, ni molt menys, en posarem més perquè això sigui possible. Però esperem que aquest sigui un dels grans llegats que pugui deixar aquest Ajuntament pel futur de Sabadell.
Segons ha explicat el portaveu, en una primera fase les instal·lacions acolliran 250 alumnes entre els derivats de la UAB i els del Parc Taulí. Aquest divendres s'assignarà un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament, la Universitat, l'Hospital i l'ESDI.
Encara en política, Sabadell rebrà més d'1.300.000 euros del Pla de Resiliència Local, també anomenat Pla de Xoc de la Diputació de Barcelona. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. Així ho ha anunciat el grup de Junts a la comarca. A partir de l'1 de gener ja es podrà incorporar la quantitat al pressupost i no caldrà concórrer a l'ajut. Ho ha explicat Carmela Fortuny, vicepresidenta segona de la Diputació de Barcelona i membre de Junts.
Són contrafactura. No cal que hi hagi, no cal que sigui una inversió o no cal que sigui només despesa ordinària. pot ser o després ocorrent, poden ser les dues coses. També l'altre dia em preguntaven, vull dir, perquè si us serveix, si es podia gastar en capítol 1 amb recursos humans. Directament no, però si, per exemple, no sé, el Pere doncs vol muntar un servei d'ajuda a domicili i això és un programa concret, sí que es permetria, no? Doncs, que aquests diners siguin incitats al programa i aquest programa inclouria doncs, la contractació d'algú.
El pla actual consta de 50 milions d'euros després de la primera edició, que estava dotat amb 100 milions. S'ha aprovat per unanimitat, fruit de la negociació per incloure totes les tipologies de consistoris, ja que es tracta d'un pla flexible.
Era important que fos un pla flexible, de ràpida execució i que, sobretot, arribés ràpid. I això és immediat. És un pla que en el Vallès Occidental hi ha una assignació atorgada de 7,7 milions d'euros, amb aquesta base que us deia, d'uns 20.000 de base més l'increment en funció de les variables.
El grup de Junts treballa per repetir un altre volum d'ajut del pla de xoc de 50 milions en una nova edició a partir del 2023.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials.
En cultura, el Festival Sabadell Negre suma activitats de les biblioteques de la ciutat al seu programa. En la presentació d'avui també s'han confirmat els últims convidats que faltava saber.
Els últims convidats confirmats del festival han estat els participants de la taula d'Òmnium, anomenada Paraules de la Tores, que comptarà amb Màrius Serra i la lingüista forense Sheila Caral. Escriptors reconeguts del gènere, concerta, jazz, còmics i cinema se citen en aquesta trobada que tornarà a la presencialitat. Rosa Maria Arné, una de les dames del crim, creu que part de l'èxit de la cita rau en el punt de vista de l'actor.
Les nostres sessions del festival, vull dir, les preguntes, no et diré que tinguin un punt d'ingenuïtat, però sí de l'interès del lector, de lo que ens interessa, que de vegades, vull dir, potser no és un festival o tenim taules que s'embranquin molt amb la teoria del negre i si és més negre o menys o si és subgènere, i en canvi ens agrada molt conèixer el llibre, conèixer l'autor, treure-n'hi el màxim de suc.
A les biblioteques s'hi farà l'espectacle Històries que negregen a càrrec d'Inés McPherson el dia 8. També el taller infantil Caçadors de Misteris i la mostra de Texas a Locarno, que ha seleccionat escriptores del gènere criminal seguint un recorregut pels països on va viure Patricia Highsmith, qui impregna el festival d'enguany. Una altra dama del crim, Lídia Urrutia, intenta aprendre coses a cada sessió.
No serveix de res, o sigui, tindre davant un escriptor o una escriptora i que tu vulguis intentar ser un erudit o un intel·lectual, perquè no és el nostre paper. El nostre paper és aprendre i, a més, que el lector o lectora, el que participa tant en els clubs com en el festival, es diverteixi.
La mostra organitzada per les Dames del Crim comença aquest divendres i s'allargarà fins al dissabte, dia 16.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Ràdio Sabadell, notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
Sens dubte, la notícia del dia és que l'oci nocturn reobre aquest divendres amb un 70% de l'aforament. Les persones que el vulguin accedir als locals hauran de presentar el certificat Covid amb la pauta completa o, en cas de no estar vacunat, acreditar-se amb una PCR negativa. No obstant, el TSJC ha d'autoritzar aquesta reobertura, tal com ha assegurat la secretària general de Salut, Meritxell Massó, aquesta mateixa tarda.
En principi, el Tribunal Superior de Justícia ens hauria de donar la resposta el dijous abans del migdia. Amb aquesta resposta nosaltres podrem publicar la resolució al DOC i entraria en vigència a les 00 del divendres. Per tant, la nit entre dijous i divendres.
Es podrà tornar a ballar a les pistes de bars musicals i discoteques sense mantenir la distància de seguretat, però caldrà dur la mascareta en tot moment. A més, l'horari de tancament s'amplia fins les 5 de la matinada entre setmana i fins les 6 dissabtes i diumenges. Pedro Sánchez anuncia una ajuda de 250 euros al mes als joves per pagar el lloguer. El president del govern espanyol ha declarat que els joves d'entre 18 i 35 anys que no arribin als 23.700 euros anuals podran accedir a aquest xec. L'ajut es podrà cobrar durant 2 anys i aquest acord s'ha aprovat amb l'objectiu de reduir l'alta edat d'emancipació i donar facilitats als joves per aconseguir un habitatge digne. Nova jornada de vaga de maquinistes de Renfe. La companyia ha operat amb el 48% de serveis mínims de rodalies durant les primeres hores d'un nou dia de vaga i s'han cancel·lat fins a 259 trens. L'empresa considera que els treballadors no han complert amb els serveis mínims, mentre que el sindicat de maquinistes CEMAF assegura que no es van rebre totes les cartes en què s'incluïen els treballadors per aquests serveis. I el preu de la llum assolirà demà un nou màxim. L'electricitat en el mercat majorista costarà 228 euros per megawatt hora, pujant d'aquesta manera un 12,2%. Després d'acabar el mes de setembre amb rècord de preus, aquest octubre s'estan pulveritzant tots els màxims marcats fins ara. De 8 a 9 es registrarà l'hora més cara, amb 260 euros per megawatt hora.
Esports.
El Centre d'Esports afrontarà el partit de dissabte contra el Nàstic de Tarragona com una final. Sergi Parc, bona tarda.
Hola, Karen.
Amb l'equip sense guanyar i amb l'entorn enrarit, el duel al nou estadi es preveu vital per als homes d'Antonio Hidalgo.
Dius, Karen, com una final, i aquest és el concepte que ha utilitzat avui el porter titular del Sabadell, Quique Royo, en una entrevista al programa Hotel Suís.
En pretemporada, pues las expectativas eran muy altas, ¿no? Y nosotros éramos conscientes de ello, y es cierto que no hemos empezado como todos queríamos, ¿no? Al final, bueno, esta categoría está así tan igualada que cada fin de semana hay sorpresas, y es cierto, pues que bueno, que el sábado, como te he dicho, tenemos una final, porque es así como yo lo entiendo, porque es un campo complicado y es donde realmente pues podemos dar un golpe encima de la mesa.
El porter l'Urunyès assegura que l'objectiu de l'ascens continua intacte, tot i que admet que si no se soluciona la falta d'encert en atac serà impossible complir-lo. Royo ha insistit que s'ha de guanyar com sigui a Tarragona i espera que així el Sabadell es tregui la pressió de sobre. Ha recordat l'ex del Badajoz que en defensa sí que es veu un bloc sòlid. A la mateixa porteria, de fet, ell està complint amb l'expedient i fins ara no s'ha trobat a faltar la figura d'Ian Macay.
La trajectòria de Macay aquí ha sido inmaculada, ¿no? Yo creo que bueno, que cuando hubo el interés es cierto que bueno, que no le escribí porque bueno, no era nada seguro, pero en cuanto firmé aquí, al primero que llamé fue a él. Me habló maravillas del club y bueno, eso fue algo, una motivación, ¿no? Y es cierto que bueno, que él ha hecho aquí un trabajo espectacular y espero yo poder estar a su altura para que nadie nos compare, ¿no? Yo creo que él es un magnífico portero que lo demuestra cada jornada. Y ya te digo, agradecido por cómo me habló del club y por todas las facilidades que me puso también para venir aquí.
En aquesta entrevista, que podeu recuperar al podcast de l'Hotel Suís, Quique Royo també ha demanat suport a l'afició. Tot plegat, Sergi, després que se sentissin els crits en contra de la figura d'Antonio Hidalgo divendres passat.
Un fet que ha lamentat el porter, que creu que el més adient seria esperar al final del partit per expressar el malestar. I així també s'hi referia el president Esteve Calzada ahir al Tribuna Preferent.
L'ambient que vivia a l'estadi, no en general, perquè insisteixo que hi va haver la major part del camp que va estar animant fins a l'últim moment, però que per una part de la gent que estava al camp semblava que estaven perdent 0-3 des del minut 75, no? I en cap moment vam ser inferiors i jo crec que no ajudem a l'equip xiulant-lo ni ajudem a l'entrenador demanant-li que se'n vagi, perquè ja et dic que no, si depèn de mi no se'n dirà.
Calzada, d'altra banda, també s'ha felicitat per haver assolit l'anhelada xifra dels 5.000 socis i va tornar a demanar un esforç a la ciutat per empènyer el Sabadell cap amunt, assegurant que és imprescindible que el club passi a ser capaç d'autofinançar-se.
La Joventut Atlètica Sabadell va tenir la seva rebuda institucional al Saló de Plens de l'Ajuntament amb motiu del seu centenari, un acte en el qual el president de la JAS, Josep Molins, va posar en valor tot l'esforç que han fet els atletes, entrenadors i socis del club. Oriol Ferran, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Molins també es va felicitar perquè, aprofitant les dades optimistes de la pandèmia, podran realitzar alguns actes en aquest final d'any per commemorar els 100 anys d'història. Així detallava el president de l'entitat.
Tenim aquí ara que ja poden entrar, vam fer uns campionats de Sabadell amb molta participació de l'escola principalment. Ara el dia 16 tenim aquell encontre internacional que venen a francesos i italians, poder húngaros i tot. Tenim d'inaugurar el museu encara, vull dir que tenim tela perquè val la pena, perquè veus que hi ha darrere un costat, hi ha atletes, entrenadors, monitors, socis, ex-socis o ex-atletes que són socis, que ens ajuden molt.
També espera que la pista coberta estigui disponible a partir del gener. L'alcaldessa Marta Ferrés va assegurar que l'acord amb la resta d'institucions està pràcticament tancat i la intenció és que en els pròxims dies es pugui fer oficial.
En futbol sala, mala jornada pels equips sabadellencs, on cap dels tres que juguen a la segona B ha pogut aconseguir la victòria.
El Club Natació va perdre 4-7 contra el Cerdanyola al Pavelló Nord. Els nedadors van arribar a posar-se 4-4, però els visitants, després d'un temps mort, van jugar amb superioritat i van decantar el partit. Cristian Rodríguez, jugador del club y autor de los dos primeros goles, lo explicaba así.
Yo creo que cuando mejor estamos nosotros, con el 4-4 y tenemos una ocasión de Aitor muy clara para hacer el 5-4, entonces ellos piden tiempo, salen de 5 y ahí nosotros, yo creo que defendemos bien porque no nos meten gol jugando de 5, pero paran muchísimo el ritmo de partido y eso les beneficia a ellos muchísimo, a nosotros no nos penaliza.
Per la seva banda, l'amics del Pou Insercat va caure clarament contra el Barceloneta per 0-5 i segueix sense conèixer encara la victòria a la categoria. La nota negativa del partit va ser la lesió de Luis García, que segurament haurà de passar pel quiròfan. El mateix jugador explicava així com va viure el moment.
En la jugada más, quizá más tonta del partido, pues un rival me toca un poquito, que es lo normal. Y se me queda la pierna enganchada y la rodilla se me gira y noto como cruje y bueno, ahí se me vino el mundo encima porque la verdad que sabía que algo grave había pasado.
Per últim, l'Escola Pia va caure 7-4 a Muro, Mallorca. El jugador escolapi Carlos Povedano reconeix que les baixes estan afectant en excés el rendiment de l'equip.
La verdad que el inicio de temporada, tanto la pretemporada como el inicio de temporada, no ha sido normal, ¿no? Hemos tenido muchas ausencias, muchos problemas físicos, ya sean de corta o media duración y bueno, para el partido de este fin de semana en Mallorca, por desgracia, pues no pudimos contar con Arnau todavía, Carles Comadran, Mar Navarro por motivos personales.
Aquest pròxim dissabte s'enfrontaran al carrer Garcilaso, l'Escola Pia i els Amics del Pou. El partit es disputarà a les 6 de la tarda, mentre que el Club Natació Sabadell visitarà mitja hora més tard el Manresa.
I dos resultats més de futbol sala. El Fractals Grups de Raona va començar la Lliga amb derrota per 5-2 a la pista de les Corts, mentre que el futbol sala Sabadell femení va perdre per 2-4 contra el Futbol Emotion de Saragossa. I repassem més qüestions en format més breu. El Cercle Sabadellès no ha pogut repetir l'èxit del 2017, aconseguint l'ascens a l'elit femenina per equips del tennis estatal.
Les de la carretera de Bellaterra jugaven a casa la fase d'ascens, però no van poder superar les semifinals al Montemar Alacantí. El director tècnic Roger Porta admet així la justícia del marcador.
A semis vam perdre amb el Montemar, és un equip que va ser, la veritat, superior a nosaltres i va ser que al final va quedar campió i que va pujar a primera categoria. No podem dir res de l'esforç de les nostres jugadores, l'Esther López, la Nora Ayala, l'Anna Guerrero i l'Anita Sanova, es van esforçar al màxim, però veritablement aquest cop van ser inferiors.
La cita ha servit d'assaig general per al Campionat d'Espanya masculí de la màxima categoria, que també acolliran les instal·lacions del Cercle.
En bàsquet, els dos equips sabadellencs de la Copa Catalunya de Bàsquet han perdut aquest cap de setmana passat i segueixen sense conèixer la victòria aquesta temporada.
El Club Natació Sabadell va caure per 70-83 a les Naus contra el Vilatorrada i encadenen dues derrotes consecutives en les dues primeres jornades de competició. Els nedadors van pagar una mala primera meitat i, tot i que van fer una molt bona segona part, no van poder igualar el marcador. L'entrenador del Club Natació, Jonathan Ramírez, ho explicava així.
La primera parte fue bastante caótica, tanto en defensa como en ataque. De inicio directamente empezamos con una defensa muy relajada. Esto unido a que tampoco el acierto en el tiro no fue muy bueno, pues bueno, nos condicionó un poquito. La segunda parte sí que es verdad que supimos ya competir mejor y los parciales de la segunda parte son favorables a nosotros, pero la renta esta de la primera parte no fue insalvable.
Els que tampoc van ser capaços d'aconseguir la primera victòria de la temporada va ser el Bàsquet Pia. Els del carrer Garcilaso van caure per 70-88 contra la Unió Esportiva Montgat i van pagar molt cara la mala sortida de l'equip. El tècnic Toni Mesa assegura que els hi falta regularitat.
Estem treballant molt bé, la veritat és que avui hem fet una passa endavant, però encara no estem acabant de ser regulars.
Els dos equips sabadellencs tindran l'opció d'aconseguir la primera victòria aquest pròxim cap de setmana. El Club Natació jugarà a la pista del Reus Ploms i el Bàsquet Pia contra la Unió Esportiva Mataró.
I en squash, Iker Pajares cau a la segona ronda del US Open de Filadèlfia, coincidint amb la seva tornada al top 30 del rànquing mundial.
El sabadellenc està a punt de batre el seu millor registre gràcies als bons resultats obtinguts en els últims mesos. En els pròxims dies espera guanyar més llocs.
No ha estat el meu millor rànquing de la meva carrera. De fet, ara fa un any vaig arribar a estar al número 26 del món. Aquest mes ha arribat al número 27. Molt content d'estar altre cop aquí dalt. I a veure si amb aquests campionats que venen ara encara el puc millorar, no?
Als Estats Units, Pajares va eliminar Nathan Lake, però després va caure contra l'egipci Mostafa Assal, vuitè cap de sèrie.
Fins aquí el Notícies Vespre d'aquest dimarts 5 d'octubre. Recordeu que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm amb actualitzacions a les xarxes socials. Tornem amb més notícies al 94.6 demà a partir de les 10 amb els butlletins horaris. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.